Tot costa.
Qui farà de nou el Martínez Valero, Olmo, Gordon, Hamza? Objectiu doble, sumar els 3 punts a ells i signar un davanter abans que es tanqui el mercat. Un any més, gairebé sobre la botzina, però confiança en Deco, als despatxos i Flick a la gespa.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de divendres, dia 21 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què ens expliques?
Que el Barça prepara el debut a la Lliga contra l'Elx aquest diumenge. A l'entrenament d'avui s'han estrenat Joao Cancelo, que s'ha entrenat amb el grup, i Rodri, que ha fet treball individual. El Barça ja ha inscrit aquesta tarda 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Rodri i Adeyemi. Només faltaria per inscriure Gordon, que s'espera que estigui llest per diumenge, i Joao Cancelo, amb qui el Barça té dubtes de si la inscripció arribarà a temps pel partit.
D'altra banda, Tomi Marquez és marxa traspassat al Braga.
El migcampista barceloní de 19 anys marxa per uns 20 milions d'euros més valiables. El Barça es reserva, però, una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda. Tomi va jugar 2 partits amb el primer equip la temporada passada.
Això l'equip masculí i el femení disputa avui el trofeu Joan Gamper. De fet, ara a les 7 hauria d'haver començat la presentació de l'equip.
Sí, ja, avui hi haurà parlaments de l'entrenador Pere Romeu, que comença la tercera temporada amb l'equip, i Patri Guijarro, la nova capitana després de la sortida d'Alexia. El partit serà a les 8 del vespre i jugaran contra el Brighton anglès. Tot això a l'estadi Johan Cruyff i sense una de les noves incorporacions, la neerlandesa Van Aasten, que és baixa d'última hora per lesió.
Tampoc hi serà l'Aitana Bonmatí. L'Espanyol rep demà al vespre al Madrid.
Manolo González, tècnic blanquiblau, ha reconegut que és un partit complicat, però que poden fer mal a qualsevol equip. L'Espanyol, recordem, arriba després de la gran victòria per 3-0 contra el Llevant a la primera jornada i el Madrid debutarà a la Lliga a l'RCD Stadium. Mourinho també ha parlat i ha dit que no sent pressió per aquest redebut a la segona etapa com a entrenador del Madrid i també a primera avui a les 9, Betis, Real Societat.
El Girona juga avui la segona jornada de Lliga al Camp del Còrdoba, també a les 9 del vespre.
Un Girona que va empatar el retorn a segona, 1-1 contra el Leganés. Avui, Quique Álvarez ja podrà comptar amb Van de Beek, però no tindrà Unahi, David López, Unai ni Mumín.
Ens ho explicarà l'Eduard Solà. El partit del Girona el podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Encara en futbol, la comissió disciplinària de la FIFA ja ha decidit les sancions pels incidents posteriors a la final del Mundial d'aquest juliol.
Li han caigut 10 partits a Leandro Paredes, 7 a Nahuel Molina i 1 a Thiago Almada. També un al Blaugrana Gavi. La FIFA, d'altra banda, ha multat l'Associació del Futbol Argentí amb una sanció econòmica també i una restricció d'espectadors locals dels propers 2 partits.
En handbol avui es disputa la segona semifinal de la Supercopa de Catalunya masculina Sant Vicenç-Barça a partir de les 9.
Amb el Barça com a evident favorit, qui guanyi s'enfrontarà al Granollers a la final. A la competició femenina ara a les 7 començarà el Sant Vicenç-Lleida i a les 9 Joventut handbol Mataró-Granollers.
La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans ha guanyat 2-1 contra Alemanya.
El primer partit de la segona fase de grups, diumenge juguen contra Bèlgica, els 2 primers d'aquesta fase passen a les semifinals.
I 2 apunts de tennis.
El Masters 1000 de Cincinnati, el barceloní Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'ha classificat per les semifinals després de guanyar per 2-7-0 a l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. I Yannick Sinner, número 1 del món, no disputarà l'Open dels Estats Units perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret.
I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
Doncs la pregunta del dia avui és: qui ha de ser el nou del Barça contra l'Elx? Donem 4 opcions. La primera, Hamza. La segona, Gordon. La tercera, Dani Olmo. I la quarta, un altre. I demanem als oients que ens diguin qui hauria de jugar de nou.
Doncs tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Senyor Santi Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Dilluns torna la Sònia Gelmà. No sé si farà el divan, jo li deixo, li cedeixo l'honor, però per si de cas fem l'últim divan de la temporada d'estiu amb el Santi i l'Anaïs. Va. Avui preguntem sobre el nou del Barça. Un altre cop el Barça ha deixat un moviment de mercat doncs, pel final gairebé del mercat de fitxatges. Queden dies, però vaja, tots estaríem més contents si estigués solucionat. Jo us pregunto, començo per tu, Anaïs, què deixa sempre per última hora?
El tàper.
El tàper, eh?
Sí.
Fer-lo, netejar-lo, les dues coses?
Fer-lo.
Fer-lo, eh?
Sí, netejar-lo no. Això es fa ràpid.
Llavors després però agafes qualsevol tàper, cosa...
Sí, obro la nevera, el panorama és desolador, es fa el que es pot i... I sempre m'espero fins última hora.
Quin és el tàper més trist que t'has fet mai? Allò que dius...
Doncs no
quan
ho sé.
Quan el vas obrir, vas sentir pena per tu mateixa?
El bròquil?
El bròquil,
no,
sí,
el
que hi ha.
El clàssic bròquil amb formatge i
no
tal, això.
No.
Mira quina música que em poseu,
sí,
Déu-n'hi-do. Hi ha vegades que m'ocorro una mica més, però són comptades.
Molt bé, doncs escolta, Santi, pots superar-ho, això?
No.
Què fa sempre a última hora?
Bueno, que estic fent a última hora, ja saps que és la meva passió per les matemàtiques i el teorema de Poincaré.
Sí, no l'has resolt encara? No l'has entès encara?
Ho he deixat per última hora.
Sí, o sigui, el 31 de desembre, no?
Intentaré entrar a una acadèmia de mates a veure si me l'explica.
Molt bé, l'Anaïs té alguna referència d'aquest apunt científic?
La veritat és que no.
No ens ha trucat ningú per resoldre el Santi, per tant,
no,
fàcil
només,
no deu ser.
Només pot trucar un rus, que és el que el va resoldre i va deixar les matemàtiques després.
De la depressió que li va agafar de l'esforç,
sí,
no?
Sí.
Caram, doncs mira...
No, un tio més intel·ligent que hi ha al món, ara.
Que no ens passi mai això. Va, 7 i 6 minuts, parlem del Barça. No
a Catalunya Ràdio, tot costa, amb Sergi Camps.
Avui obrim programa amb els Figaflauas, amb aquesta cançó que no s'acabi, perquè avui, doncs, a un servidor, també la Rita Pinyol, tanquen la seva temporada al Tot Costa d'estiu. Dilluns, ja ho sabeu, torna la Sònia Gelmà. Aquesta cançó és de l'any 16DB, del 2024. 16DB vol dir 16 després de Visibu. Ja sabeu que Visibu és la nostra escala per situar les cançons a la història de la música. Una proposta del Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció i també els companys de l'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Al control central hi tenim avui el Xavi Vall. Amb tot plegat, tirarem fins a 8:45 del vespre amb aquest Tot Costa de divendres. I a aquesta hora saludo dues persones. Començo amb el Marc Andrés. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Com estem, Sergi?
El Marc Andrés, el Johan Cruyff, pendent d'aquesta presentació del Barça femení, que encara no ha començat del tot, no? Veig una miqueta de coses damunt de la gespa, lones, també alguna persona sota la gespa, però no s'estan presentant encara les jugadores.
No, però acaba de sortir Kat. Acaba de sortir Kat com a primera persona, no sé si dir-li persona, però primera aparició
estelar. Esperem que sigui una persona, Marc, que hi hagi a sota de l'arc.
Espero que sigui viva. S'està viva?
Bé, sí. No ho direm, que ja anem escoltant-ho.
Una altra persona que ja ha vingut, per cert, que ja ha fet acte de presència, és Joan Laporta, que ja ha arribat a la llotja d'aquest estadi Johan Cruyff. I ara, un per un, comencen a sortir els membres de l'estaf tècnic. Veiem a la gespa diverses lones, una lona gran al centre del camp, amb la festa del Gamper, després dues lones més petites, una amb un 26, una altra amb un 27, fent referència a la temporada. Diverses persones amb banderes que, si ens fixem en el que va fer el Barça en anys anteriors, cada bandera portarà la imatge i el nom d'una de les jugadores del Barça, de cada una d'elles. I ara el que diem, l'estaf tècnic és el que està sortint en aquesta gespa, un per un. Després anirem amb el primer entrenador, que sortirà sol, i després una per una amb les jugadores. Recordem-ho, farem els salts, els intervals necessaris perquè les últimes en sortir siguin les capitanes.
Avui recordem que el discurs el farà Patri Jarro, que és la primera nova capitana, la primera, doncs, que agafarà el micròfon per fer un discurs amb l'afició, eh?
Sí, exacte. Ho ha comentat l'Oriol Corral abans, i és que és la primera vegada que Patri Jarro agafarà el micròfon, mentre tot just ara surt Pere Romeu. Recordem-ho, Pere Romeu, sense el seu tall de cabell habitual, que el va tallar durant l'estiu, i una persona amb... sempre ens hi fixem, no?, en aquest tipus de coses. Però bé, el discurs, Patri Jarro, que parlarà, recordem, una Patri Jarro que avui, oficialment, per dir-ho així, comença la seva 12a temporada al Barça i ara ocuparà el rol de primera capitana després de la marxa d'Alexia Putellas aquest passat estiu. Ara ja sí, per cert, Sergi, comencen a sortir les jugadores. La primera, Gemma Font. Començarem de l'1, anirem pujant, i ho repetim, Les capitanes se saltaran, perquè ara surt Laia Alexandri, no sortiren Paredes, les capitanes seran les últimes a sortir davant del públic.
Ara connectarem amb el Joan Fitó per parlar del Barça masculí, del mercat de fitxatges, però ens aturem amb aquesta presentació de les jugadores. També escoltarem els parlaments de la Patri Jarro i del Pere Romeu. Mentrestant, aprofito que surten les jugadores del Barça. Quan hi hagi una gran ovació, Marc, doncs la notarem, eh? Les més ovacionades, quines jugadores seran?
A veure, tenint en compte el que diem, jo crec que ara em pot ser una de les bones, perquè sortirà Clàudia Pina.
Quin ambient tenim al Johan? Perquè sento tampoc complir fins a la bandera, oi?
No, no del tot. Jo diria que una mitja entrada. És veritat que falten aquests 50 minuts pel partit. Esperem, o s'espera que s'ompli una mica més, però ara torno a callar perquè surt Cata Coll.
Doncs augmenta una miqueta més el nivell de decibels, però tampoc és maracanà, diguem-ne, eh? Aprofito la presentació de les jugadores, Marc, per fer una mica de comentari sobre aquest Barça femení amb el Santi i amb l'Anaïs. A veure, Anaïs, començo amb tu. Aquest Barça femení, aquest projecte post, moltes baixes significatives. Què n'esperes?
Doncs espero un ritme igual d'enèrgic que en les últimes temporades. És veritat que han marxat futbolistes molt importants, que no hi és Alexia, que no hi és Ona, que no hi és Salma, que no hi és Mapi, però sincerament crec que s'han reforçat bé en el mercat de fitxatges, amb Benasten, etc. M'agrada molt que Patri Jarro sigui la capitana d'aquest equip, perquè crec que és la brúixola que fa que tot funcioni, una futbolista amb moltíssima ascendència dins del vestidor i molt estimada fora. I crec que el Barça no tindrà problemes, com sempre, amb les competicions nacionals. I a la Champions, doncs, veurem. Hi ha jugadores com Vicky López que estan cridades a fer un pas endavant, Sydney Schertenleif també. Bé, crec que és un projecte que il·lusiona i que es troba en un moment transcendental.
Ara surt Vicky, Marc?
Ara surt Vicky, de les que ens hem perdut, per dir-ho així. Destaco Serra Jordi, que, recordem-ho, fa uns dies es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20, una cosa surrealista, però la selecció espanyola sub-20 té un mundial a partir del setembre, i Clara Serra Jordi, en aquesta prèvia, en aquesta preparació, es va lesionar i la veiem amb una fèrula, o ha interpretat una fèrula des de la meva posició, sí. Aquest braç dret, per això, per aquesta lesió. I ara va Esme i Bruts, i per cert, que no ho hem dit només les capitanes, els fitxatges també aniran al final. Per tant, potser una bona ovació serà per Caroline, la brasilera, però encara esperem una miqueta més a que surtin.
Santi, aquest Barça femení, lliga domèstica sense problemes i Europa potser patirà més?
Home, Europa s'ha de patir, perquè realment no és realment allò de bufar i fer ampolles. Quan es va guanyar les Champions s'han hagut de patir ja amb les jugadores que hi havia. Però bé, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit l'Anaïs, de dir, és el temps d'una passa endavant de les jugadores joves, que per això estan i que tindran més minuts. No es podrà comptar amb Clara Serra Jordi d'inici. Crec que el Barça va guanyar tot el que va guanyar, que va ser tot. La meitat de... Bueno, gairebé tota la temporada sense Aitana Bonmatí.
Sí.
Aitana torna, això és gairebé com un fitxatge, i un fitxatge de luxe. I després veure com funcionen les noves incorporacions. Hi ha aquesta intenció de veure a Caroline, que jo realment no la conec, però bueno, pel que parlen això, pot ser el substitut i fer oblidar a Salma Parayuelo. I després hi ha aquesta central holandesa que han portat, a Benasten, que té molt bona pinta i que és, jo crec, on hi haurà i superar la marxa d'Alexia i sobretot la, per mi, que és la jugadora clau que ha marxat, que és Ona Batlle.
Surten les capitanes, Marc.
Sí, per ordre invers, Caroline Graham Hansen, la cinquena, Aitana Bonmatí, la quarta, Irene Paredes, la tercera, Marta Torrejón, la segona, i s'estrena Patri Jarro com a primera.
Veiem la mallorquina que surt a la gespa, aplaudeix girant-se cap a la seva afició i ha de ser la jugadora que agafarà el micro per fer una miqueta el discurs d'inici de temporada, com va fer l'altre dia Rafinha amb l'equip masculí.
Sí, però abans surten els fitxatges, començant per a la jugadora que mencionava el Santi ara, René Van Asten, que surt a la gespa, recordem, una central que avui no jugarà perquè ahir es va anunciar una sobrecàrrega al quàdriceps de la cuixa dreta d'aquesta central joveníssima. i avui no participarà, no la podrem veure. Right. La segona que surt és Tyler McCamey i ara ja sortirà primer a Martina Fernández i després Kerolin.
Anava a dir-te, Marc, que després d'això hi ha el trofeu Joan Gamper contra el Brighton, a les 8 del vespre, un trofeu que, si no m'equivoco, és la 5a edició.
Sí, és la 5a edició. Va començar el 2021, es va jugar 21, 22, 23 i 24. L'any passat hi havia l'Eurocopa femenina i el Barça va al·legar que no tenia dates i no el va disputar. I ara torno a callar perquè surt Kerolin al terreny de joc, la primera vegada que surt davant dels seus aficionats, o almenys en aquesta presentació oficial.
Doncs surt la que és el fitxatge més car de la història del Barça femení.
Sí, exacte, més d'un milió d'euros. L'anterior estava bastant més lluny, perquè era Kira Walsh, que si no recordo malament era només mig milió, però per Kerolin el Barça, per treure-la del Manchester City, ha pagat força diners i està cridat també a ser una referent. I ara la mestra de cerimònies, l'Andrea Ginés, està donant un micròfon a la Patrick Guijarro. Per tant, podem sentir ja a la primera capitana del Barça substituint Alexia Putellas.
Un quart de vuit, sentim Patrick Guijarro. En directe al Tot Costa.
Gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres. Primero de todo, quería agradeceros todo el apoyo que nos dais día a día aquí en el Johan, también en el Spotify Camp Nou y en todos los estadios allá donde vamos. Sin duda sois la mejor afición que podemos tener. Venimos de una temporada llena de títulos, con el póker de los cuatro títulos, también de muchas emociones. Ahora toca empezar una nueva temporada donde tanto staff como jugadoras, nuevas incorporaciones, también jugadoras del B que suben a ayudarnos año tras año, todos liderados por el míster Pere Romeu. Ya estamos trabajando para competir por los cinco títulos y poder seguir dándoos muchas más alegrías.
Aplaudeix,
Pere
Romeu.
Este año cojo un papel algo diferente como primera capitana. Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí. También quería agradecer al club, presidente Joan Laporta, nuestro directivo Xavi Puig y junta directiva, responsables de dirección de fútbol, encabezado por Mar Vivés, agradecer el trabajo diario que hacéis por el fútbol femenino dentro del club.
Aplaudeix el president Joan Laporta, la llotja.
Y por último, deciros que afrontamos esta temporada con mucha ambición y sobre todo con muchas ganas de seguir viviendo momentos especiales contra vosotros, culés. ¡Visca el Barça!
Doncs discurs molt ben trebat de la Patri Jarro. I sobretot, sí, doncs, posant de manifest que li fa molta il·lusió ser la capitana, eh?
Sí, i la màxima ovació segurament ha estat quan ha dit ser la capitana del millor equip del món. Ara parla Pere Romeu.
El sentim.
Bona tarda, culers. Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí un dia més per inaugurar la temporada, encara que sigui el Gamper, l'últim partit que tenim abans d'iniciar la competició. En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda a les jugadores noves, Kerolin, Martina Bentornada, Tyler, Renei. Bienvenidas al mejor club, al mejor equipo del mundo. Espero i desitjo que us fem sentir com a casa i estic convençut que amb aquest vestuari, amb aquest staff, segur que ho aconseguirem ben ràpid. En segon lloc, m'agradaria donar unes petites paraules a aquestes jugadores lesionades que encara no han pogut començar la temporada amb nosaltres. Aquelles jugadores que esteu a punt de retornar amb l'equip, espero i desitjo que seguiu treballant al màxim per poder reincorporar-vos el més aviat possible amb l'equip, però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip. T'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo que la recuperació estigui anant bé. T'estic veient cada dia i confio que així és. Així que en res et tindrem amb nosaltres, que sàpies que trobem molt a faltar, Laia.
Ho agraeix Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ha de ser important a la defensa del Barça.
Pilar fonamental, president, Joan Laporta, Xavi Puig, responsable del futbol femení, Àngel Riu del Bas, Marc Vivés, director esportiu. Gràcies per seguir confiant en aquest projecte, gràcies per seguir confiant en nosaltres, gràcies per seguir confiant en aquestes jugadores, en aquest staff. Any rere any intentarem donar-ho tot per vosaltres perquè ens retorneu tota la confiança que ens doneu, així que molt i molt agraït. Per altra banda, i seguint una mica amb la línia de directiva i de més, el projecte del Barça sempre ha sigut el d'intentar incorporar talent, intentar incorporar bones futbolistes, però tot i així la temporada passada ja vau veure que molta jugadora del filial es va assentar al primer equip. Vam tenir una temporada molt bona i molt exitosa, en gran part gràcies a tota aquesta energia i a totes aquestes jugadores joves que veu donar una passada endavant. Estic convençut que aquesta temporada es tornarà a ser igual. Totes aquelles jugadores joves que esteu entrenant amb nosaltres, que esteu tenint minutatge amb nosaltres, prepareu-se perquè aquesta temporada segur, de ben segur, que ens tornareu a ajudar. I això és part fonamental del barcelonisme, així que gràcies a totes. I per últim, si dic i no cansaré de dir-me que som el millor club del món, és en gran part perquè tenim a la millor afició del món. D'això no en tinc cap tipus de dubte. Si d'alguna cosa podem presumir és de vosaltres, vale? Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest staff és fantàstic, juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport, i estic convençut que, com em ve a dir la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem pels 5 títols. Gràcies, visca el Barça i visca Catalunya.
També discurs ben trebat de Pere Romeu, i coincidint amb Patri Guijarro, agraint la feina a la junta directiva i també tenint un missatge de suport a les jugadores que no hi poden ser, en especial Laia Alexandri, que Marc Andrés, sabem quan es podrà reincorporar ja de, com a jugadora de, en ple rendiment, diguem-ne?
Clar, és difícil aquí perquè sempre es diu això de la recuperació marcarà el seu retorn a l'activitat, no? M'he inventat una mica la frase, però parafrasejo. Llavors, clar, es va trencar el lligament encreuat, Laia Alexandri, el passat gener, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria, i clar, la idea és, almenys pel futbol femení, que torni sobre aquestes dates, no? Sobre el gener, potser al desembre, però no crec que l'haguem d'esperar abans, ni molt menys, perquè al final aquesta lesió també és molt fotuda, també per... Això s'ha comentat en diferents estudis, per temes genètics, les dones esportistes tenen més percentatge o més probabilitat de recaiguda, i per tant sempre en el futbol femení es va molts peus de plom en una recuperació de lligament encreuat.
A veure, Marc, ara a les 8 comença el Gamper. Des d'ara fins a les 8, què hi passarà aquí al Johan?
Doncs una mica més de festeig, una mica més de celebració, però sobretot jugadores i jugadors, jugadores i staff, vull dir, començaran a escalfar-se sobre la gespa mentre les persones que duien les banderes amb els noms de les jugadores es començaran a mullar perquè han encès ja els aspersors i, per tant, estan rebent una dutxa gratis.
Doncs parlaments sentits. De seguida tornem amb el Marc Andrés quan s'apropi l'hora de l'inici del partit. Gràcies, Marc.
Per cert, Sergi, simplement un petit apunt que sí. No l'hem comentat. Ens han donat l'11 al Barça,
per
aquest camper. Per tant, el diem. El Barça jugarà amb Cata Coll a la porteria, defensa per Esme Ibruts, Martina Fernández, Irene Paredes i Aixa Càmara, mig del camp amb Patrick Harrop, Vicky López i Sidney Shertenlight, a de les bandes Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, i en punta Eva Payor.
Doncs aquest és l'11 del Barça de Pere Romeu per jugar aquest trofeu Joan Gamper. Gràcies, Marc. Tornem a passar per tu quan s'apropi el partit. I abans de connectar amb el Joan Fitó per parlar del masculí, Anaí Santi, preguntar-vos per les paraules. Escolta, parlen molt bé tant Patri Jarro com Pere Romeu. M'agrada molt quan la Patri, doncs, li ha deixat molt clar l'afició que se sent molt orgullosa de portar el braçal, i també Pere Romeu tenint aquest gest, no?, cap a una jugadora que ho ha passat malament, que venia a ser important important, no ho ha pogut ser encara, però, com deia abans el Santi, amb la marxa de l'Ona Batlle i de la Mapi León, Alexandri ha de fer un pas endavant, no, Anaïs?
Sí, de fet, ja estava començant a ser una futbolista important, sí, la temporada passada, ja ho era, es va notar moltíssim en el moment que es va lesionar. A part, em consta que és una jugadora molt estimada dins del vestidor, que ha tingut el suport d'absolutament totes, i bé, ganes de tornar-la a veure. Serà un retorn no immediat, perquè aquestes lesions són complicades, són llargues, i el més difícil quan estigui ja recuperada, que sempre serà el més important, és agafar el ritme de competició. Els discursos, meravellosos tots dos, la sí, veritat, sí. Molt ben estructurats, crec que no s'han deixat res. Emocionant escoltar Badri amb aquest orgull de ser la capitana d'aquest equip, i Pere Romeu... perfecte també, perquè és que crec que no s'han deixat absolutament res, cap detall.
Santi?
No, bé, molt, molt, molt estructurat, i bé, ens sorprenem que parlin bé.
Sí, bé, això no sé si vol dir molt o poc dels esportius en general, però...
Però molt bé, no, Pere Romeu és un tio que s'explica molt bé, a Pati l'havíem sentit a menys, però quan ha parlat, perfecte. O sigui, a Pere Romeu ja sabíem que és un tipus amb un discurs molt estructurat.
I Alexia era una capitana que també sí. feia uns discursos sí, sí. que, sí, sí. vaja, que el llistó...
El llistó està alt i realment són persones que dominen la comunicació.
Molt bé, doncs 4 minuts per arribar a 7:45 del vespre, amb un ull posat al Johan Cruyff, obrim la carpeta del Barça masculí.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Amb el Joan Fitó repassem l'actualitat del Barça masculí, que, escolta, té partit a Elx aquest cap de setmana, però el mercat que encara està en moviment. Comencem per aquí, perquè, escolta, Deco està a la recerca del possible davanter centre per aquesta nova temporada del Barça.
Sí, ahir explicàvem que el Barça estudia alternatives a la negativa de l'Atlètic de Madrid de deixar sortir a Julián. Una de les alternatives era Luis Suárez. Avui, notícia avançada per RAC1, ha caçat RAC1 a Deco a l'aeroport, destí Lisboa, per doncs, explorar aquesta alternativa, la de Luis Suárez, colombià de 28 anys, que en fa 29 ara al setembre, que juga a l'Sporting de Portugal. El tema amb Luis Suárez és que és una opció, és una alternativa a Julián, però... doncs hi ha dues coses que l'allunyen del Barça. La primera, la negativa de l'Sporting, que es remet a la clàusula. Són 80 milions d'euros la seva clàusula. I la segona, que és el perfil del futbolista, que no té l'experiència doncs, que demana Flick. No és un futbolista que ha tastat doncs, l'alt nivell al màxim, i doncs, això és una de les coses que no agrada, no acaba d'agradar a Flick. Però vaja, Luis Suárez, que és una de les alternatives que contempla el Barça, Deco aquest matí volant a Lisboa per intentar començar aquestes negociacions amb l'Sporting de Portugal.
De seguida també parlem de Lautaro, perquè és un dels altres noms que sonen. De fet, n'ha parlat el seu entrenador, Cristian Chivo, l'entrenador de l'Inter de Milà, però m'aturo en Lautaro. Santi, en el futbol modern, per qualsevol davanter demanen 80 quilos, per tant ja comencem malament, però Luis Suárez, què et sembla com a possible opció per ser el nou del Barça?
No, em sembla que ni es contempla.
Ni es contempla, eh?
També hauríem de tenir en compte que Deco viu a Lisboa, eh? O sigui, que igual ha anat a casa.
Sí, sí, no, escolta... Sí, tu no creus que Luis Suárez sigui una alternativa real?
No, ho neguen d'en Rodó. No ha estat mai una alternativa.
Anaïs... Sí, tens la mateixa informació?
Tinc la mateixa informació que el Santi. És un futbolista que és veritat que els agents l'han ofert, que això passa molt en el món del futbol, i que el van oferir fa un parell de mesos i recentment doncs, també. Però a mi em diuen que no entra dins dels plans de la direcció esportiva, i com bé diu el Santi, Deco viatja sovint a Lisboa perquè té família allà i assumptes personals a resoldre, així que crec que no... Vaja, molt haurien de canviar les coses perquè ara, de cop i volta, comenci a ser una opció per cobrir el nou del Barça.
Doncs escolta, tanquem ràpidament la carpeta Luis Suárez i tot, perquè no és una opció, ens diuen l'Anaïs i el Santi, per tant, res més a dir aquí al moment de la tertúlia de tot costa. Passem a Lautaro, perquè escolta, no sé si és una opció, però almenys és un jugador que potser genera una miqueta més d'il·lusió, perquè és una miqueta més, doncs, de més alt nivell, no, Fitó?
Sí, Lautaro, des del club sí que et diuen que és una de les opcions doncs, que el Barça està treballant per intentar aquestes alternatives a Julián Álvarez. Un Lautaro que, doncs, evidentment, té contracte amb l'Inter. L'Inter, que debuta demà a Monza, debuta en aquesta Sèrie A. I avui, com deies, doncs, n'ha parlat Christian Kibu, l'entrenador de l'Inter. Diu Kibu, ara el sentirem, que Lautaro és de l'Inter i espera, Christian Kibu, que així sigui per molt temps.
Per me, Lauti, el capità de la squadra, probabilmente in questi 10 giorni si parlerà tanto di lui come lo è sempre stato, come i giocatori importanti hanno sempre avuto intorno a loro delle cose che probabilmente a un allenatore non fa piacere. Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo.
Vaja, que Lautaro, sí, sí, que Lautaro és el capità, que el mercat és el que és, però que esperen comptar amb ell molt temps. És una de les opcions, Lautaro, complicada. Lautaro fa demà, per cert, 29 anys. A diferència, doncs, el que deia abans de Luis Suárez, té experiència al nivell. Avui sí que és veritat que gent de l'Inter, gent important a l'Inter, ens deia que no tenen, i són paraules textuals, cap intenció que Lautaro marxi del club italià. Per tant, és una opció que, com Julián, doncs costarà molt treure a Lautaro del conjunt italià.
Doncs vinga, Anaïs, Lautaro, et faria més il·lusió, tot i que no és Harry Kane ni Haaland, però vaja, potser un miqueta més il·lusionant.
Home,
que Luis Suárez, no?
Sí, sí, és un molt bon futbolista, el que passa és que és el que comentava el Fito ara, a mi em costa de creure que 21 d'agost, que queden què, 12 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges o menys, tinguis temps per treure l'estrella de l'Inter, no? Que porta 8 anys allà, que no té una clàusula de sortida, si un valor de mercat va, aquests 80-85 milions d'euros, però ho veig més un tema de temps i que no deixaran sortir a la seva estrella 12 dies de que s'acabi el mercat de fitxatges. Em semblaria, vaja, molt, molt, molt agosarat.
Santi, Lautaro?
No, impossible.
Tampoc, eh?
Bueno,
vols que tanquem ja el programa?
No.
Ja és que és molt difícil.
No, home, és això, és un... O sigui, tu aquest fitxatge l'hauries d'estar treballant des de fa molts mesos, o des de... més fins i tot.
I que fos la teva primera opció, que no ho ha estat.
Primera opció, no pots anar a que deia l'Anaïs, no pots anar a 22 d'agost a falta de 10 dies per tancar el mercat i dir-li a l'Inter el capità, el màxim golejador, l'estrella, part de l'escut d'un tio que porta 8 anys allà. Vull dir...
En altres moments ho ha fet, eh? Jo recordo el fitxatge de Rivaldo.
Sí, però es pagava la clàusula.
Sí, clar.
Pagava la clàusula, van dir 4.000, que como estos, i pum.
Sí, és que ara no n'hi ha de...
No, Itàlia, clar.
No, i l'Inter no és el Depor.
També és veritat, sí.
I hi havia una... I no hi ha aquesta... O sigui, jo el veig... Encara que Lautaro li fes il·lusió o ell es pogués posar bé, i els agents, com deia abans, també l'Anaïs més, resulta que jo el veig una missió impossible.
Doncs ara us preguntaré com creieu que acabarà això del nou del Barça, però abans, Fitó, unes declaracions de Gilmarín sobre Julián.
Sí, noves declaracions de Gilmarín són recurrents aquest estiu. Diu Gilmarín a EFE, unes declaracions a EFE, que no podem permetre que altres clubs, referint-se al Barça, els seus mitjans afins, decideixin el que hem de fer. Diu Gilmarín que no són tan poderosos com el Barça, però que l'Atlètic de Madrid té valors i, vaja, que necessiten a Julián per competir contra els millors. Per tant, segons Gilmarín, no hi ha tema. Julián es quedarà, evidentment, definitivament al conjunt matalasser.
Doncs Julián, que tampoc vindrà al Barça. A veure, Anaïs, com acaba el tema del davanter central del Barça per l'any que ve?
A mi això de Julián és que em sembla una situació surrealista, perquè també li han obert la porta a marxar a l'Arsenal i el futbolista ha dit que no. Jo crec que Simeone és molt conscient de que és un futbolista molt difícil de recuperar aquest any per la causa de l'Atlètic de Madrid. Ho vaig veure definitivament després de les declaracions de Simeone l'altre dia quan li preguntaven pels insults de la grada al futbolista, una resposta molt freda donant pràcticament tot el suport.
I en aquest comunicat
Correcte.
Tampoc diuen res.
Tampoc diuen res.
De dir, deixin d'insultar-lo, és un jugador. Sí,
que em sembla
que
increïble.
Que avui a la ciutat esportiva de l'Atlético han aparegut pintades una altra vegada.
Sí, 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 vull dir que l'ambient és molt hostil amb aquest futbolista. Crec que si es queda allà l'han perdut. Bé, ja veurem el mercat del gener què és el que passa, però veig molt difícil que Julián pugui ser feliç en un context com aquest i on no s'està respectant la seva voluntat, no? Diuen, no, mira, si ara t'obro la porta, però a l'Arsenal. Al Barça no, a l'Arsenal.
De fet, això d'obrir la porta a l'Arsenal es dona de bufetades directament amb el comunicat que acaba de fer Gil Marín.
Correcte.
Dient que és un jugador estructural i que...
Estructurant, però l'insulten i no passa res.
I ahir l'ofereixen a l'Arsenal.
Sí.
O sigui, una cosa o l'altra, però les dues coses alhora no quadren, eh?
Insults, Arsenal, pintades i jugador estructural no és un tema que tu puguis encaixar de cap de les maneres possibles. Llavors, jo no sé quina serà la reacció de Julián. Sé que el Barça sí que s'espera fins dilluns per veure si hi ha algun tipus de moviment. Potser més, perquè imaginem-nos ara de cop que Julián decideix no presentar-se als entrenaments o... Bé, crec que encara s'ha de donar una mica més de marge amb aquesta història, i el que sí que tinc clar és que veient els perfils de nou que hi ha al mercat, ostres, jo és que si no és Julián em costa molt de dir vindrà X futbolista, perquè no veig un perfil ara mateix que acabi de...
Després farem l'Oto Hansi, per tant, aneu pensant en l'11 titular que creieu que farà Hansi al Martínez Valero. Santi, agafant el que diu l'Anaïs, ens hem d'imaginar que el Barça pot començar la Lliga... Bé, de fet, la començarà, però vull dir, quan s'acabi el mercat pot no haver fitxat ningú, o tu creus que
no,
vindrà algú
segur? No, jo crec que vindrà algú segur.
Sí, eh?
Segur. El que a l'Atlético... Igual és Julián Álvarez.
Tu creus que encara Julián és possible, eh?
El Barça segueix tenint la fe. Jo des del principi vaig dir que era... Era gairebé impossible, però veig a l'Atlètic que té un incendi de tal magnitud i l'estan intentant apagar amb benzina, que no ho entenc, perquè si tu vols de veritat conquerir i que el teu jugador es quedi, hòstia, posa-li una mica fàcil. No, quan et pregunten sobre els insults de la grada del jugador, diguis, pues la gent té raó i s'ha de respectar la gent, que et sembla tot el contrari de dir perquè es quedi. Si avui li posen... Si tu estàs dient que el vols cuidar i que és el teu jugador i tal, aquí només és l'ordre i mando. Perquè és que, a més, reitero, ahir el van oferir a l'Arsenal. El van oferir a l'Arsenal. I avui surten dient que no es mou perquè és un jugador estructural per seu projecte. O sigui, o l'ofereixes a l'Arsenal i no és estructural, o no, o és estructural i no l'ofereixes a l'Arsenal.
I el cuides, davant de la teva afició, amb aquest tipus de coses.
I quan posen unes pancartes i el tio arriba a entrenar, que s'ha anat als 10 minuts, que ni s'ha dutxat avui, perquè no li diguessin res quan sortia, o sigui, ha sortit directament. I tu avui fas un comunicat dient que es queda, ostres, no sobrarien quatre línies, si, des del punt de vista de l'Atlético de Madrid, quatre ratlles dient... i defendemos, i por favor, a l'afició que es comporti, deixin de comportar-se com que són. Vull dir, que no facin el goril·la. Vull dir, per tant, em sembla que tenen un incendi, i ho neguen tant que ja no et sabria dir. El Barça segueix tenint la... O sigui, el que té el problema no és el Barça, el que té el problema és l'Atlètic de Madrid.
I Julián.
Però Julián té una solució, l'Atlètic de Madrid no sé quina té.
Home, Julián, quina solució té?
No, vols marxar?
Sí, però no, home, no és tan fàcil marxar.
No, ja però és que l'altre és menjar-te a un jugador al qual l'estàs fent la vida impossible, ja no només perquè te'l vulguis quedar, sinó pels insults i per les declaracions del seu entorn més directe. O sigui, ningú li ha dit, escolta, t'estimem. No, li estan dient, et quedes per l'article 23.
Sí, sí, i a part és un jugador que ja va marxar de la Premier League, és una lliga que, pel que jo tinc entès, no acaba de sentir-se del tot còmoda, i ara no marxarà a l'Arsenal.
No,
perquè
no
el club li digui al Barça no, però aquí sí, dirà, home, no, jo aniré on jo vulgui, no?
Que no pinta la blanca doble, però que realment ha estat empàtic amb el jugador, és Cerezo. Que sí. Las últimas declaraciones ha dicho, es un chaval estupendo, va a convencer a la afición en cuanto meta 3 goles, hay que darle confianza, momentos de... Sí, Cerezo ha tingut aquesta mà esquerra que ni Simeone, ni Gil Marín, ni Mateo Alemany han tingut amb ell.
I jo crec que el Barça
ja
igual...
Però ja sabem que Cerezo està a part
pinta
de
poc,
declaracions post-sopars i post-dinar.
Anar a dinars i sopars amb els directius rivals.
I potser el Barça
rivals.
Sí que acaba fitxant algú, però quan dic que crec que no fitxaran a un nou com el que tots esperem, no? El substitut de Robert Lewandowski, això no arribarà.
Aquest no, o sigui, una estrella, que per mi Julián tampoc és que sigui una superestrella.
No, però dins del
ventall
d'opcions era el que volia.
Jo crec que poden sorprendre un jugador d'un perfil més... més baix i que sí. Pugui ser més sí. Com s'ha parlat de Mikel Tadze, al qual, per cert, li acaben de pujar la clàusula de rescissió de 60-78 milions, perquè suposo que es veien venir la pedregada, o Tresoldi, que és un jugador que a Flick li agrada molt,
sí.
I que és un jugador que és una promesa...
Que pots dir, ostres, estem substituint a Ferran, no?
Sí,
una mica?
Exacte. Seria aquest el concepte. Seria la història més... No, perquè Deco ho va dir en el Gamper, va dir, sí. A Robert Lewandowski no el poden... Robert Lewandowski només el poden suplir Mbappé o Haaland.
Okay.
O Harry Kane.
O Harry Kane. I no estan a l'abast.
O Julián, perquè és el desitjat de
Flick. I Julián,
no? Perquè és el...
Però a mi Julián em sembla que està bastant lluny de Lewandowski.
Sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Perquè no és ni el mateix perfil, vull dir, no és el mateix
tant,
tipus de jugador.
Per tant, el que jo crec que arribaria seria, sense saber el nom, o sigui, jo sé que a Tresoldi li agrada molt el davanter del Bruges, li agrada molt a Flick, i que han mirat i que estan. Mikel Tadze també és una opció. La resta, el que arribi, no ho sé, però fins ara jo crec que el plan B el tenen i que arribarà algú ara. Que també esperaran a Julián. O sigui, això estarem aquí fins a l'última hora, eh?
Allò del fax, que ja no es porta, però allò que es portava al fax, a veure si s'envia temps o no, no?
Ara es penjava a internet, no?
També,
F5 a la pàgina d'inscripcions.
Et pot fallar la connexió, també. Doncs vinga, a veure com acaba el tema del davanter centre Can Barça, i a tot plegat, doncs, el Barça juga contra l'Elx aquest cap de setmana, i veurem doncs, qui no ens presenta Hansi Flick. Escalfem motors de cara al debut del Barça a la Lliga, el Martínez Valero.
Loto Hansi.
Ara farem la Loto Hansi, però abans, Fitó, fem una miqueta a veure si pots influir o no en la Loto Hansi de l'Anaís i del Santi.
Fes una mica... Fitó, perquè no sí. Ho tenia preparat. O
sigui... Fes una mica l'informe.
Això és diumenge, no és demà,
sí,
eh?
Sí, no, bé, però...
Vam passar moltes coses.
És l'últim tot costa abans de la jornada de Lliga del diumenge, el Martínez Valero. Fitó, fem una miqueta un informe de veure com ha anat la pretemporada. Va veure quins jugadors venen amb menys minuts i amb més minuts.
Doncs mira, el futbolista que més minuts ha jugat aquesta pretemporada és Marc Bernal, que n'ha jugat vora 250. El segueixen dos futbolistes també de la Masia. Xavi Espart és el segon que més ha jugat. Xavi Espart, el tercer és Gerard Martín. De fet, Gerard Martín va completar el partit de Basilea sencer. Aquests tres, Bernal, Xavi Espart i Gerard Martín, en principi tenen números els dos primers segur de ser titulars el diumenge, i Xavi Espart veurem doncs, de tenir minuts, i aquí hi han tres futbolistes importants, tres futbolistes que han disputat el Mundial i que per problemes físics no han disputat minuts aquesta pretemporada, també perquè van arribar més tard. Pau Cubarsí, Pedri i Gavi, cap dels tres ha jugat més de 30 minuts aquesta pretemporada. Cubarsí en va jugar 19 a Basilea, no va jugar cap minut al Gamper. Pedri, 18 minuts l'altre dia contra l'Al Ahly, i Gavi, menys de mitja horeta també al Gamper. A partir d'aquí, més enllà d'aquests noms, fixes de cara al debut a la Lliga, Joan Garcia i Eric Garcia, tots dos van retallar les seves vacances per arribar millor a aquest debut. També Rafinha, aquests tres han disputat minuts durant la pretemporada i tots tres apunten a titulars diumenge contra l'Elx.
Doncs vinga, Fito, va, estrena la Loto Hansi. Quin creus que serà l'11 que farà el tècnic alemany a Elx?
Doncs mira, jo crec que serà Joan Garcia a la porteria, Eric de lateral dret, ho explicàvem ahir el tot costa, Koundé, Gerard Martín, parella de centrals, Alejandro Valde de lateral esquerra, Bernal, Fermín i Xavi Espart al mig del camp, Lamine Yamal, Rafinha i Hamza.
Molt bé, Santi.
Jo...
Alguna variació?
Sí, jo faria, coincideixo, Joan Garcia, Eric, al centre de defensa, però crec que jugarà Christensen.
Mhm.
Christensen amb Gerard Martín.
Mm-hmm.
Valde.
Sí.
Bernal, Fermín i Espart ha dit... Sí, estic d'acord.
Molt bé.
I davant, Rafinha, Gordon i Adeyemi.
Per tant, tu a Lamine no el poses?
No poso a Lamine.
I no poses a Hamza i poses a Gordon i Adeyemi. Anaïs, Loto Hansi.
Coincideixo en gran part amb el que comentava el Santi, Joan Garcia, Eric Christensen, Gerard Martín I Valde, tot i que Cancelo també podria
sí, avui
sorprendre. Sí,
avui ha entrenat amb la
correcte,
resta.
Avui ha entrenat amb la resta, a veure com es troba Valde. Que
però si arriba Valde i amb un entreno
sí, sí.
Juga per davant... Ai, arriba Cancelo i amb un entreno juga per davant de Valde... Valde
un missatge claríssim.
S'ho podria fer. Sí,
per
sí,
això,
seria molt
per
dur,
això ho dic, seria duríssim. No crec que passi, però al mig del camp coincideixo amb Aspar, Bernal i Fermín a la mitja punta i davant... Doncs jo sí que col·locaria a Lamin i a Rafinha per l'esquerra i davant, doncs, potser Hamza, perquè al final és el teu màxim anotador en aquesta pretemporada.
Sí, jo en això m'agafo de Hamza perquè li vaig sentir...
O Rafinha pel mig i Gordon.
En el Gerard Autet, el que va dir... va fer molts minuts Hamza contra el
Gamper. Sí, 73
sí,
Gamper,
sí. Sí, sí. I això em dona com una idea de que potser estic equivocat, de que el portarà més com a suplent que un altre.
Sí,
que,
pot ser.
Jo crec que
ser.
La convocatòria anirà segur, però... I quan va provar els minuts que van provar... que va ser contra el Basi, Gordon, Adeyemi i Rafinha...
Va funcionar.
Va tenir bona
pinta. I quan
pinta.
Va entrar Lamin també, sí, per sí. La dreta per Adeyemi.
El que
que,
bueno, Lamin, després del descans del Gamper...
Bé, Lamin farà el que vulgui. Sí, sí. Si vol jugar, sí, sí. Jugarà, i
sí,
si
però,
no, doncs
però
no.
Diguem-ne que el Gamper va fer una sessió de bany i massatge impressionant.
Sí, per això, vull dir que també sembla que s'estigui com reservant, no?, una miqueta sí, sí. Per l'inici de la Lliga.
Sí, sí, Lamin depèn bastant.
Lamin farà el que ell consideri.
Sí, per tant, tenim dos Hamzas i un Gordon... per ser davanter centre al Martínez Valero. Ahir parlàvem amb l'Oriol Riera, mític davanter de la base del Barça, i parlàvem de que és molt difícil ser davanter centre del Barça, que això és una obvietat, lògicament, però parlàvem de la joventut dels davanters, no? que a vegades volem pressionar massa un jugador quan és massa jove, i l'Oriol Riera deia que en la posició de porter i la posició de davanter centre encara hi ha més pressió, home, perquè tant. Són posicions doncs, molt significatives. Sí, sí. No? Per tant, i alertava l'Oriol Riera que compta amb Hamza, que no li posem una pressió excessiva, que no cremem el jugador que és molt jove.
Jo crec que ningú li posarà una pressió a Hamza. O sigui, com ningú li posa tanta pressió també als jugadors. Els jugadors moltes vegades posen la pressió ells mateixos. Exemple pràctic, Ferran Torres, que fes el que fes sempre deia que el criticaven. Per tant, és una qüestió de mentalitat dels futbolistes. Pressió pot tenir la minya mal en això, perquè ha demostrat aquestes coses. Jo crec que ningú no li dirà res a Hamza Abdelkarim ni a... Sí, vull dir, em sembla... Però si pot tenir Diomandé, que ha costat 140 milions.
No, però si el davanter centre del Barça, encara que sigui dos partits, Santis, és una pressió
sí,
per un nano...
Però és que si ets
però
el davanter...
Però per ell és una il·lusió,
sí, però és que no és el davanter centre del Barça, és un davanter centre que juga al Barça, que és sí. Molt diferent. Home, si arribés... O sigui, Lewandowski tenia pressió, perquè havia de demostrar el que era, i Lewandowski va superar la pressió perquè està acostumat a la pressió i marcava gols. O Haaland o Harry Kane. Ai, jo crec que un nano de 18 anys que ha jugat 4 partits amb el filial i 4 partits amb el primer equip, pressió no se li ha de posar cap.
De seguida... A tot això, Sergi, sí. Perdona, però parlàvem de Cancelo. Cancelo encara no està inscrit.
És correcte.
Però ens diuen, no. O insisteixen, mira, que ho estarà Anaïs... abans de que comenci.
Sí.
Vull dir que, teòricament, si tot va com ha d'anar, tots els fitxatges estaran inscrits per l'inici de la Lliga i Cancelo, doncs, demà hauria d'aparèixer en aquesta...
Només queda Cancelo perquè ara mateix el Barça acaba d'inscriure, ja és oficial, a Anthony Gordon.
Mira.
Ja sí. Pot jugar de nou.
Sí, només queda Cancelo perquè ens avancem una mica, Sergi, però el Barça ha inscrit aquest matí a principis d'aquesta tarda a Rodrigo, també a Adeyemi. Quedaven Gordon i Cancelo, doncs Anthony Gordon ja està inscrit. El club, doncs ho explicava ara l'Anaïs, diu que treballa perquè Cancelo també pugui jugar diumenge al Martínez Valero.
Inscrit, que no el teníem comptat i s'havia d'inscriure.
Clar, doncs, nou contracte.
Clar,
sí.
De seguida parlem de l'Elx, perquè és el rival del Barça en l'inici d'aquesta Lliga, la segona jornada.
Està fent una notícia d'una cosa que hauria de ser normalíssima.
Sí, no, però...
És que és notícia, és que però... portem 6 mercats de fitxatges així,
però ens han fet
és un temazo,
però,
això.
Però ens han fet patir menys aquest any que altres anys.
Home, va sobrat, on vas a parar?
En comparació amb altres anys.
Home, però si hi havia jugadors inscrits a la jornada 3,
la primera jornada de la Lliga no podien jugar.
Sí, sí, sí.
I si no hi havia un lesionat...
I sense el CCD, això, vaja, això és una meravella.
I sense donar-li la llarga malaltia de joc.
Correcte.
És veritat.
Correcte, vull dir, no,
ara
no
parlarem de l'Elx, perquè és el rival del Barça el diumenge. Té un entrenador amb una història també curiosa. De seguida la comentem, però abans, m'ha quedat clar, Anaïs i Santi, que creieu que arribarà un davanter centre pel Barça. Però si el Barça es queda amb el que té, tu, Santi, creus que Gordon és l'opció de tota l'amalgama d'opcions que
jo
té?
Jo crec que serà molt mòbil.
Serà molt mòbil,
Jo no crec que sigui... el davanter centre fixe. Jo crec que Gordon jugarà més per l'esquerra que davanter centre, i que per jugar d'aquesta posició, que no seria la davanter centre de referència, crec que a Flick li agrada més Rafinha.
Tu com ho veus, Anaí? Si no arriba ningú, com creus que es cobrirà aquesta posició de davanter centre?
Entre Rafinha, Dani Olmo...
Anar canviant,
Olmo,
eh?
Olmo també pot
Olmo
ser.
Olmo també pot ser. Fermín es va oferir l'altre dia també... I Lamine, jo segueixo sense... No descarto a Lamine veure'l jugar per dins en algun moment. Vull dir, opcions internes, sí, en tens.
Jo crec que hi ha opcions. No, jo crec que no és un drama. Jo crec que vindrà un, però que no seria una tragèdia que no vingués, eh?
Molt bé, doncs
sobretot
10 minuts.
Si no genera il·lusió, que és el que al final la gent busca, sí, i el que ha generat Rodri,
el
sense
cromo,
anar més
cromo
lluny.
Sí. 10 minuts i les 8 del vespre, parlem de l'Elx.
Tot costa.
A veure, Fitor, l'Elx, el primer rival del Barça a la Lliga, és un equip doncs, que ha deixat l'era Eder Sarabia, té un nou entrenador amb una història curiosa, però en principi el Barça hauria de ser favorit en aquest inici de la competició.
Sí, l'entrenador és Martín Anselmi, de 41 anys, un argentí. L'Elx, per cert, ja ha jugat un partit en aquesta temporada, la jornada 1. Va empatar 1-1 a Riazor contra un equip nouvingut a primera divisió, a la Corunya. Com deies, és l'era post-Eder Sarabia. Avui Anselmi ja ha fet la prèvia i doncs, ha tret importància al fet de que el partit arribi en aquesta primera jornada pel Barça, segona per l'Elx, perquè diu el tècnic de l'Elx doncs, que els grans equips tant se val quan juguis contra ells.
Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
Un Martín Anselmi, que deies això de la seva història, és graduat en periodisme, era periodista, Anselmi, de fet treballava a la ràdio, va començar al món de les banquetes tot just l'any 2015, fa 11 anys, va ser assistent fins que també ho va ser de Gavi Milito a Independiente. A partir d'aquí, doncs, la seva carrera, Gavi Milito, l'ex del Barça, la seva carrera va començar a créixer, ha estat entrenador, per exemple, de grans equips com el Porto.
Doncs la història d'aquest entrenador de l'Elx, Anaïs, encara podrem ser entrenadors, tu i jo, si ens ho proposem.
Ostres.
Encara hi arribem, de la ràdio a les banquetes.
Vols dir?
Bé, jo crec que no li desitjo aquest mal a cap equip.
No,
a veure, Anaïs, Elx-Barça, tot el que no sigui una victòria del Barça seria una sorpresa, no?
Home, si ets el...
O els primers partits són sempre complicats, també, no?
Són complicats en el sentit que costa arrencar tota la maquinària, no? I després a sobre tens aquí la aturada aquesta per seleccions, que ja serà quan ho tinguis tot començat a rodar, i amb el mercat de fitxatges obert, que és una cosa que no acaba d'encaixar. Començar la temporada, clar, és com un bé. En fi, però bé, el món del futbol ara funciona així i és el que hi ha. Complicat també per les temperatures, encara que jugui a 9:15, però bé, vaja, en principi no hauria d'haver-hi problemes. El Barça és el vigent campió de la Lliga, buscarà la tercera i crec que és el rival a batre aquesta temporada.
Santi, el partit contra ells, és allò, aquell tòpic de partit trampa, o creus que el Barça el guanyarà?
Complicat, el primer partit contra un equip que jugarà el descens. Em sembla que la temporada passada es van salvar l'última jornada precisament al camp del Girona, van condemnar el Girona. Vamos, tindran el camp ple a rebentar, és estiu, serà una festa major per ells i apretaran. No tenen un equipàs, ni molt menys, tenen el que tenen, amb un entrenador més bielcista que Bielsa.
Jo això no sé si és bo o dolent.
Jo crec que és bo pel Barça.
Molt bé, ben salvat, Santi. Molt ben salvat.
Sí, jo crec que és bo pel Barça i que, bueno, que pareix és la seva gran il·lusió. Han perdut algun jugador, sobretot l'Aleix Febas, que és el jugador referència en el seu mig del camp, i tindran els problemes que tenen aquests equips normalment, que és el de fer gols. Però no et pots despistar, perquè realment pencaran com a bojos.
A veure, Fitó, ja hem parlat de les inscripcions. Parlem de Tomi Marquès, perquè, escolta, s'ha confirmat que marxa el Braga.
Sí, oficial, marxa Tomi Marquès al conjunt portuguès, una mica més de 10 milions d'euros, més un parell en variables. És la segona de les sortides que el club té previstes per a aquests futbolistes que s'estaven entrenant al marge. La primera va ser, recordem, la de Jofre Torrents a l'Àjax, pel camí també ha marxat, però en aquest cas s'ha dit Iaco a l'Almeria. Queden encara els dos noms grossos, que són doncs, el de Marc Casado i el d'Héctor Fort. En el cas de Marc Casado, vam explicar ahir, Jorge Méndez és per Barcelona. En principi, s'ha de reunir, si no ho ha fet ja, amb Marc Casado per decidir quin serà, finalment, el destí del migcampista del Barça.
A veure, Anaïs, aquestes marxes de jugadors de la Masia, lògicament al Barça no hi cap tothom, i mira, almenys el Barça fa una mica de calaix, que és una cosa que sempre se li havia criticat, no? Es deia, el Madrid sempre fa caixa, el Barça no tant, ara s'està revertint una mica o almenys igualant, no?
A veure, ara mateix el Barça té 7 migcampistes, no? A la primera plantilla era molt difícil que Tomi Marquès comptés amb minuts, futbolista jove de 19 anys, i em sembla una molt bona venda. Al final crec que són 11 fixes amb una o dos en variables. És una operació rodona per tothom, pel jugador que jugarà, mira, amb el mateix equip que Pau Víctor.
És veritat.
El Braga, que també sí. Va pagar uns 12 milions d'euros fa un any per
trincau.
Ell, i del que va sortir Trincao.
Home, mita del barcelonisme. Tots tenim un pòster de Trincao a casa.
Trincao ho està fent molt bé. Sí. No era tan
home, ara sí, no? Aquí al Barça no. Ja que ho faci després que marxi.
Carpetes forrades amb la foto de Trincao i crec que és una molt bona operació per tothom. El Barça també es reserva una futura recompra, doncs...
A mi em sembla perfecte.
Molt sí. Bé, molt bé.
I un tant per cent també d'una futura venda. En cas que el Braga el vengui a qualsevol altre equip.
És aquest nou estil que Deco ha agafat la totalitat, que això ja era una cosa que potser passava abans, que aquesta cosa que deia Sergi de que no es venia bé, perquè no es contemplava el filial i el primer equip com una unitat...
Negoci.
I una unitat sencera, és a dir...
Ah, d'acord.
És a dir, aquí es queden els que poden jugar al primer equip i els que no... Ostres, el que necessitem és que juguin, perquè que juguin a una rep no té...
No, cap sentit.
No té cap sentit. Per tant, el que han de fer és anar-se foguejant i tenir-los motivats. I entre jugar en el Barça Atlètic o jugar a la primera divisió de Portugal, jo crec que no hi ha color en jugar a la primera divisió de Portugal.
4 minuts i les 8, Fito, rematem el bloc Barça parlant de l'Ivakovic. Aquesta me l'has d'explicar perquè, escolta, és l'exporter del Girona que va marxar mitja temporada perquè no jugava i ara el Barça li va al darrere.
Sí, el Barça treballa per intentar tancar la possible incorporació de l'Ivakovic. Hi ha entesa, segons expliquen, entre totes les parts. Res tancat a hores d'ara, però sí bona sintonia. L'Ivakovic és propietat del Fenerbahçe i jugarà cedit al Dinamo de Zagreb. El Barça, en principi, el fitxaria per uns 2 milions d'euros, també algun variable. Aquesta temporada s'ha dit, la vinent, coincidint amb el final del contracte de Tec, seria el segon porter blaugrana, per tant s'incorporaria doncs, quan Tec acabés el seu contracte a la temporada vinent. L'Ivakovic té ara 31 anys i, com deies, doncs, va tenir diversos problemes el porter croat amb Mitchell en la seva etapa al Girona.
Anaïs, et convenç aquesta incorporació?
Home, sí, va ser un porter que sobretot va destacar a Qatar l'any 2022. Croàcia va arribar a semifinals sí. del Mundial, va perdre contra Argentina, campiona del món. Un porter, doncs, 31 anys, el pots considerar un porter jove, no? I que té experiència internacional i amb els seus equips. És veritat que al final doncs, el Girona doncs, no va funcionar perquè volia jugar, estava gats a Niga, va haver-hi l'any de Mundial, havia de jugar si volia anar al Mundial dels Estats Units i al final doncs, es va arribar a aquesta entesa, es va rescindir el contracte i Ter Stegen va anar cap allà. A mi em sembla perfecte que el Barça comenci a cuidar la porteria perquè Tec doncs, acaba contracte ja d'aquí un any, no crec que hi hagi més ampliacions de contracte i al final Joan García necessita algú que pugui, si passa res, que esperem que pugui doncs, defensar la porteria.
Molt bé, doncs acomiado el Joan Fitó. Joan, moltes gràcies.
Un apunt més, encara el Barça demà farà... No, anava a dir que el Barça demà farà l'últim entrenament abans de jugar contra l'Elx i demà a les 12 la primera roda de premsa oficial d'aquesta temporada de Hansi Flick.
Gràcies, Fitó.
A tu.
I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Oriol, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Doncs la pregunta del dia era qui ha de ser el nou del Barça contra l'Elx. Donàvem quatre opcions i una ha guanyat a molta diferència. Hamza, un 72% dels oients han votat aquesta opció. La segona més votada ha estat Anthony Gordon, amb un 14%. Olmo, només un 8%. I una altra, un 6%. Llegim algun dels comentaris dels oients. En Pau Tàpies diu que Hamza és qui ho ha estat a la pretemporada. Per què no donar-li continuïtat? En Pere Alzina diu que ho ha de ser l'únic nou que tenim. L'Àlex Panicello diu que mentre Hamza segueixi marcant a cada partit ha de ser titular, a un davanter en bona dinàmica no se'l pot tallar la continuïtat. En Damià Feixas també diu que, sens dubte, Hamza s'ho ha ben guanyat a la pretemporada, que no fos el nou titular seria una decisió molt injusta i irreconeixible per part de Flick. I ara he recollit quatre que es cullen opcions diferents a les que donàvem nosaltres. L'Eduard Mier diu Rafinha, una de les opcions. En Ion diu Hamza o Fermín. I després tenim dos jugadors que no juguen al Barça. El Manel diu Harry Kane i la serp estricadora diu Leo Messi.
Doncs les 8 pràcticament en punt del vespre, fem una petita pausa i de seguida tornem per actualitzar-nos amb el Marc Güell i també per ja preparar-nos pel trofeu Joan Gamper femení, que està a punt de començar.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
Aquesta temporada, Operació Ascens.
A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot Costa.
Doncs vinga, va, de seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans passo pel Johan, Marc Andrés, perquè el partit que estava previst que comencés a les 8, aquest trofeu Joan Gamper femení, encara no ha començat.
No, i serà difícil sense les jugadores del terreny de joc. De moment encara no salten cap dels dos equips. De fet, ja intuïem que començaria tard perquè tant les jugadores del Barça com les del Brighton han marxat cap a vestidors uns 5 minuts abans de les 8 del vespre. Per tant, ja podíem intuir que anàvem una mica tard. De moment, molta fanfàrria, molta cançó pels altaveus, però les jugadores encara no salten al terreny de joc.
Doncs vinga, amb el Marc Güell ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
L'última pregunta esportiva de la temporada d'estiu.
Sembla que ho trobaré a faltar, això, eh?
A no ser que la Sònia doncs, també et vulgui fer preguntes a l'abans informatiu. A veure, tu que ets un tio de pronòstics, t'has destapat com el pitoniso Marc Güell en aquesta temporada d'estiu a Tot Costa. Vas clavar el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. Jo et pregunto, el Barça juga el diumenge el Martínez Valero contra l'Elx. No té un davanter centre clar. Quina opció creus que serà l'opció triada per Hansi Flick? O Hamza, que és l'opció de l'Anaïs, o Gordon, que és l'opció del Santi.
Jo he dit Rafinha, eh?
Has dit Rafinha, tu, de Demetri Centre? Sí. Doncs perdona, rectifico. Hamza Anaïs i Rafinha Santi Jiménez.
Doncs Hamza.
Hamza, eh? Sí. Per alguna raó especial?
No, mira, perquè l'Anaïs la tinc al costat.
Ah, mira, és un argument de pes. No hi ha cap mena.
Jo crec que el Marc Güell entra a la nòmina de tertulians del Tot Costa amb aquests arguments de pes. Segur que pots fer anàlisis, escolta.
Superjustificats.
Durant tota la temporada. Doncs Hamza 2, Rafinha 1 pel Santi Jiménez. Jo dic Gordon, va. Jo em tiro a la piscina, dic Gordon, a veure qui l'encerta. Vinga, va, algun de nosaltres guanyarà l'aposta. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Doncs mira, estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil manté activada aquesta alerta del Pla Inuncat per pluges intenses i torrencials previstes per aquest vespre, nit, matinada del Camp de Tarragona, demà més cap a la zona del Delta de l'Ebre i al sud del país. I és que es preveuen precipitacions fortes en poca estona fins demà al migdia. Protecció Civil demana, sobretot, molta prudència per la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables, no acostar-se a les lleres dels rius i extremar molt la precaució en els desplaçaments. En fi, que aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, uns fenòmens que, de fet, ahir ja van provocar algunes incidències a bona part del país, sobretot a les comarques del Vallès i del Bages. I notícia d'última hora que ens arriba des d'Ucraïna, matança de Rússia en un centre comercial al centre d'Ucraïna, en concret a la ciutat natal del president Zelensky. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones. També n'hi ha més de 120 de ferides. Zelensky ha qualificat aquest atac de cínic i covard. Ha passat a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades, perquè primer ha caigut un dron, després, quan els equips d'emergència ja estaven treballant en el rescat de les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, n'hi ha una trentena que estan en situació greu. També és una notícia, doncs, que anirem seguint aquestes pròximes hores.
Més informació amb el Marc Güell i companyia, 2 de 9 amb el Catalunya Vespre. Gràcies, Marc!
Bona tarda!
Pop-up Vespre.
A veure, Oriol, el que hem fet a la primera hora del programa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Doncs hem seguit la presentació de l'equip femení del Barça, el Gamper d'enguany, que juguen contra el Brighton, inclosos els parlaments de la nova capitana Patrick Guijarro i de l'entrenador Pere Romeu. També hem parlat de les opcions del Barça a la davantera pel partit contra l'Elx, però també les opcions del Barça a la davantera al mercat de fitxatges. I hem fet la prèvia d'aquest Elx-Barça, hem sentit el seu entrenador Anselmi i hem repassat com arriba el conjunt blaugrana al debut a la Lliga.
De seguida marxo a Còrdoba per parlar amb l'Eduard Solà en la prèvia d'aquest Còrdoba-Girona, però abans a Marc Andrés, ja tenim les jugadores a la gespa del Johan preparades per disputar aquest trofeu Joan Gamper.
Jugadores a la gespa, cant del Barça als altaveus. Ja veiem, per exemple, les jugadores que avui no jugaran entrar a la zona de la llotja, per exemple, Laia Alexandri, Quica Nazaret, Clara, Serra Jordi, també René Van Asten i Aitana Bonmatí. Les jugadores del Barça ja s'abracen, perquè això és a punt de començar. Un Barça que, recordem, jugarà amb Cata Coll a la porteria, defensa per Brooks, Martina Paredes, Aixa Càmara, Patrick Guijarro, Vicky López i Cindy Chartenlay pel mig del camp, i a davant Pina, Graham i Eva Pajor. L'altre, el rival, recordem, el Brighton, amb alguna jugadora que potser li sonarà algun aficionat al futbol europeu i espanyol. Tenen una futbolista com és Manuela Vanegas, ex de la Real Societat, i el nom més conegut seria el de Fran Kirby, exfutbolista del Chelsea.
6 minuts per sobre de les 8, parlem del Girona. Només vull
sentir-ho. Tot Costa.
Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Sergi Camps, molt bona
tarda. Ja instal·lat a la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio aquí al Camp del Còrdoba. Bona temperatura. Ahir em van dir que hi fotria molta calor avui a Còrdoba.
Bé, 32, 33 graus.
Mira.
És una temperatura força suportable, i més tenint en compte del que venim també a Catalunya. Per tant, fins i tot el taxista aquest matí ens han dit «Habéis tenido suerte, porque hace una semana estábamos a 40 y pico».
Doncs
tant,
molt bé, escolta. Bé. Tant de bo la sort però també la tingui el Girona avui a la gespa. Escolta, aquest partit a les 9 contra el Còrdoba, segon partit de Lliga del Girona, em cantes l'11 si el tenim de l'equip de,
sí,
de Quique Álvarez. Recordem que el Girona juga a les 9 i aquest partit el transmetrem en directe al Tot Gira, en aquest cas a l'antena FM de l'emissora. A veure, Sula, amb qui surt Quique Álvarez?
Doncs juguen amb els que teòricament haurien de ser titulars. Si a les últimes hores s'havia especulat que Minso podria sortir, vés a saber si acabarà sortint, però juga de titular. Si Arnau i Àlex Moreno tenen ofertes d'altres equips, potser sortiran, però de moment titulars. Per tant, avui el Girona juga amb Gazzaniga a la porteria, Arnau a lateral dret, Àlex Moreno a lateral esquerra, amb Júnior i Francesc com a centrals, el doble pivot Izan i Fran Beltrán, Vol dir que Ethan entra a l'equip titular en el lloc d'Ivan Martín. Ivan Morante jugarà a la mitja punta. A la dreta, Brian Hill. A l'esquerra, Minsu. I l'altra novetat respecte a diumenge passat contra el Leganés és la presència d'Abel Ruiz com a punta. Abel, que va marcar el gol la setmana passada, entra per Dauda. Per tant, aquest és l'equip d'un Girona que té a la banqueta la principal novetat de Van de Beek, que no havia entrat a la llista de convocats la setmana passada i que, per exemple, hi ha jugadors com ara Benat o Asprilla que estan en aquesta llista de convocats, a la qual ja no hi ha, recordem-ho, Ivan Martín, que ja està donat d'alta al Racing de Santander, i un Girona que després d'empatar contra el Leganés mirarà d'aconseguir la primera victòria fora de casa contra un Córdoba que va perdre la setmana passada al camp del Burgos.
Ara analitzem l'11 amb l'Anaïs i amb el Santi. També pregunto Solà pel cas Sigankov, però Marc Andrés, ara sí que ha començat el partit el Johan, eh?
Ja el tenim en marxa, primers segons d'aquest trofeu Joan Gamper, aquesta cinquena edició del Gamper femení, amb pilota pel Barça, controlant la possessió, però evidentment de moment sense ocasions, perquè això acaba de començar. Minut 1 de partit, Barça 0, Brighton 0.
A veure, Santi Jiménez, hi ha aquella frase de Toixac, que he de poner els mismos 11 punts suspensius, no és el cas del Girona, però escolta, repeteixen molts jugadors de l'any passat perquè els fitxatges no han arribat.
No han arribat, i faig esment el que deia l'Eduard ara. Jugadors que han de marxar, que a diferència d'altres, estan disposats a seguir jugant entre el Girona.
Arnau, per exemple.
Mentre tinguin contracte amb el Girona, cosa que em sembla que parla molt bé d'ells i molt malament d'altres.
Com està a Sol el cas Sigankov?
Igual.
Sí,
no hi ha novetats. Amb el expedient disciplinari obert, no entra a la llista de convocats, no entrena amb l'equip i, per tant, esperant que arribi una oferta perquè marxi, perquè és una situació que no està, que és absolutament irreconduïble.
A veure, Anaïs, que Sigankov, també Unagi vol marxar, Benat vol marxar, Arnau també vol marxar, però aquest juga. És una mica una inici de temporada complicada pel Girona.
Sí, complicada, perquè al final entra dins dels paràmetres normals que jugadors que poden comptar amb contractes a primera o amb altres equips on els hi poden oferir la fitxa amb la que estan acostumats a viure, doncs vulguin marxar del Girona. Però això és una cosa i és un tema 100% comprensible, no? De dir, bé, l'equip ha baixat, jo em veig amb un altre, en aquest moment de la meva carrera, em veig amb un altre escenari. Però clar, com tot, les maneres són, ens defineixen, no?, al final, i no sé fins a quin extrem s'ha d'arribar per reaccionar d'aquesta manera, no?, com la que ha fet Sigankov. Fora bo escoltar explicacions, saber què és el que l'ha conduït a comportar-se així i a deixar tirat a un equip que al final doncs és que t'està pagant, no? En el moment en què tu tens un contracte, t'està pagant.
I ha baixat quan tu estaves al camp, també.
Correcte.
I que l'està pagant bé, l'està pagant.
Per això, vull dir, no sé, Sula, si aquí també hi ha una sanció econòmica, perquè és a dir, si jo no puc comptar amb un treballador meu perquè es nega a ocupar el seu lloc de treball, bé, doncs hauria d'haver-hi algun tipus de...
Ho estan mirant tot.
És força surrealista, però m'agradaria saber què és el que ha conduït aquest jugador a comportar-se així, si és que són elements exteriors, si és alguna conversa que ha tingut que no li ha agradat, bé, no ho sé.
Home, la por també una lesió i ja no poder marxar, clar, això també s'ha de tenir en compte.
Sí, bueno, però si tu vols marxar, el Girona haurà de cobrar alguna cosa que a Barcelona.
Sí, està clar.
Ell vol la carta de llibertat.
És que la clàusula de quan és, de Sigankov? La clàusula de rescisió de quan és?
Al voltant de 20 milions d'euros, el que passa que és evident que però aviam, aquesta és la clàusula de rescisió, però per molt menys,
sí.
Jo diria que fins i tot menys de la meitat, però també hem de tenir en compte que aquí, en el cas de Sigankov, quan hi hagi un traspàs, la meitat del que cobri el Girona anirà a parar el Dinamo de Kiev. que va arribar al Girona Sigankov al 50%.
És que a sobre estàs regatejant-li un equip que no és ni tot propietat.
Sí. Vull dir, és... En qualsevol cas, Solà, clar, el mercat està molt aturat perquè molt. Les sortides no arriben.
Ahir va marxar Ivan Martín.
Sí, és veritat, el Racing, però t'ho preguntava l'altre dia. Es preveu que quan marxin els jugadors que han de marxar ràpidament es pugui incorporar? O, escolta, no arribem a temps o sí?
No, home, aviam, un cop comencin a marxar aquests jugadors que tenen aquí el tema encallat, com és el cas d'Unagi, fins i tot de Van de Beek, de Sigankov, doncs hauran d'arribar més jugadors, perquè si no el Girona es quedaria amb una plantilla molt i molt curta. Aviam, es parla de Raba, es parla d'Iker Losada, es parla de Furtado, un central portuguès... Vaja, de noms n'hi ha sobre la taula per començar a fer aquestes incorporacions.
Doncs vinga, avui el segon partit de Lliga del Girona, el primer empatat a casa contra el Leganés in extremis, avui primera sortida del Girona al camp del Còrdoba, el partit el Tot Gira a partir de quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre, amb el David Clopés, el Solà, el Xevi i el Cargol. Solà, recorda'm l'11 del Girona.
Amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc Júnior i Àlex Moreno a la defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivó, Brian Hill per la dreta, Minso per l'esquerra, Ivan Morante a la mitja punta i a dalt, Abel Ruiz.
Fins ara, Solà.
Adeu.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I per ser el diumenge el Sabadell que juga a Castelló amb 300 aficionats arlequinats que acompanyaran l'equip a Castàlia, un dels camps més imponents de la segona divisió. I l'Espanyol que juga demà contra el Madrid, segona jornada de Lliga, pel Madrid, no per l'Espanyol, un Madrid de José Mourinho en el debut del tècnic portuguès, Oriol.
Sí, l'Espanyol, recordem, Sergi, que va guanyar 3-0 al Llevant a la primera jornada. Fa una estona ha parlat Manolo González. Manolo reconeix que és un partit complicat, però diu que tindran les seves opcions.
És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
Ara continuem parlant d'aquest Espanyol-Madrid, Oriol, però abans, Marc Andrés, ja gol al Johan.
Ja hi ha gol al Johan i és una estrena bastant fulgurant de Patri Guijarro com a primera capitana, perquè la Balear fa una passada en llarg, que és Meibruts, que fa un control excel·lent i supera la seva defensa per intentar ja fer un 1 contra 1 contra la portera. Tot i així, encara retalla una defensa més del Brighton per acabar definint el pal curt i fer l'1-0 en aquest trofeu Joan Gamper. Minut 6 de partit, ha marcat Esme i Brooks, Barça 1, Brighton 0.
Bon gol, bona maniobra, bon control, sobretot. El control és mig gol, com diuen els tòpics. Avança la pilota, entra a l'àrea i afusella la portera del Brighton. Doncs el Barça, que ja guanya el trofeu Joan Gamper, i Oriol, m'estaves explicant doncs, aquesta informació prèvia al partit de demà entre l'Espanyol i el Madrid.
Sí, hem sentit Manolo parlant de com d'important era atacar bé, i Manolo també ha confirmat les baixes de Lele Cabrera per sanció i les dues lesions a la davantera, la de Javi Puado i la de Quique García.
Aquest matí ha estat el torn de José Mourinho.
Sí, el tècnic portuguès que afronta el seu segon debut al Madrid. Mourinho també ha tingut bones paraules per a Manolo González i la manera com juga l'Espanyol.
Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
Manolo també ha parlat bé de Mourinho. De fet, ha dit que és un dels grans entrenadors de tota la història. El Madrid no podrà comptar amb Tchouaméni, tampoc amb Endrick, per decisió tècnica, i Militao es perdrà el partit per lesió. Fent un cop d'ull als precedents, la temporada passada, fem memòria, el Madrid va guanyar els 2-2 a la Lliga, 2-0 i 0-2.
Doncs tot això no en dona gaire lluny per trobar l'última victòria dels blanquiblaus davant del Madrid, eh?
No, va ser el gener del 25, també al camp de l'Espanyol. Va fer l'únic gol del partit Carlos Romero, que també va protagonitzar una acció amb Mbappé en què el Madrid demanava expulsió pel lateral.
L'Espanyol, que sap, per tant, el que és frenar el Madrid, Oriol.
Sí, i una curiositat, perquè l'últim cop que José Mourinho va visitar l'RCD Stadium s'hi va deixar la Lliga. Va ser el 2013, un empat a un que va permetre que el Barça es proclamés campió sense jugar. El 2013, la Lliga dels 100 punts de Tito. A l'anada, l'Espanyol també va esgarrapar un empat a dos a Mourinho al Santiago Bernabéu.
Mira, aquesta és interessant. El partit serà demà 2:15 a Cornellà i en directe, lògicament, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A veure, Santi, aquest debut del Madrid contra l'Espanyol, un Espanyol que, com hem dit, sap el que és guanyar els blancs en la història recent. Què n'esperes d'aquest partit?
Doncs un Espanyol molt ordenat, intentant aguantar darrere, suportant la baixa de Cabrera, que serà important, i intentar pas que alguna cosa a la contra.
Recordem l'Espanyol 3-0 a l'inici de Lliga contra el Llevant. Ahir vam entrevistar Pere Milla i diu que, escolta, que l'objectiu de l'Espanyol a llarg termini ha de ser, doncs, ser un dels grans de la categoria, jugar a Europa, perquè l'Espanyol té història per fer-ho, però sí que ens va dir que, lògicament, amb la història recent encara molt viva, primer la permanència primer i després ja aspiracions més importants.
Home, és un partit d'aquests per patir, realment. Sí, no, la diferència és molt gran. I l'Espanyol ha d'estar molt, molt seriós darrere, Dimitrovic tingui el seu dia, i intentar pescar alguna cosa. El gran favorit és el Real Madrid, sens dubte.
Anaïs, aquest Espanyol-Madrid. Després us preguntaré sobre la figura de Mourinho, perquè m'interessa que em digueu si us creieu aquest Mourinho conciliador o creieu que la primera de canvi ja fa algun estirabot. Però abans, aquest Espanyol-Madrid, Anaïs.
No, a veure, coincideixo amb el Santi que al final hi ha una diferència notable entre les dues plantilles a nivell de pressupost. S'haurà de trencar molt l'Espanyol en defensa, confiar doncs, en el talent de Roberto Fernández, no? Que està fent un... L'altre dia va estar molt bé, i dels jugadors que han de fer un pas al davant en aquest nou projecte. Els partits s'han de jugar, però al final és l'estrena de Mourinho amb aquesta posada en escena nova i tindrà la lupa a sobre.
A veure, hi ha el Mourinho entrenador, Santi, que, escolta, haurà d'ordenar el caos que tenia Xavi Alonso i Arbeloa, i hi ha el Mourinho, portaveu del club també moltes vegades en les sales de premsa. Són dues figures que s'uneixen però també van per separat. On creus que tindrà més dificultat Mourinho? Al camp, ordenant el caos dels jugadors, o a les sales de premsa perquè potser ja no és el que era i quan intenti buscar el cos a cos no se n'en sortirà?
A mi em sembla que no se'n sortirà en res.
En res, eh?
No. A mi, és que Mourinho és el problema massa seriosament per mi, eh? Mourinho per mi és un humorista.
Stand-up, no? Un còmic de stand-up.
A mi em fa bastanta gràcia.
A mi també.
A mi fa gràcia, però...
Home, la declaració aquesta de Rodri, bé, els dubtes de Rodri em van fer dubte, sí. A mi fa molt riure.
Sí. Però, després, perquè avui ha dit que Rodri hagués sigut la guinda del seu projecte.
Sí, llavors sí, penses, a veure per on sí, surt el sol demà.
Realment,
no?
Realment, Mourinho s'ha d'anar a prendre com se'l prenen a Anglaterra, que se'l prenen a broma, i tot el que diu és xiste. Aquí ens escandalitzem molt a Mourinho, quan Mourinho és un pallasso divertit.
Hi ha gol, Marc Andrés, el Johan Cruyff, empata el Brighton.
Sí, ha sorprès en la primera aproximació, potser la segona aproximació del Brighton. Kiko Seike, que sorprèn amb un xut potent i molt ben col·locat a cata coll, en aquest xut de anar escurçant una mica l'angle i acabar xutant per sobre de la posició del porter, en aquest cas la portera, doncs ha sorprès la jugadora del Brighton a cata coll per l'alegria de la trentena d'aficionats que ha vingut de Brighton a animar el seu equip, i empat el partit, minut 12 de partit aquí, el Johan, empat el Brighton, Barça 1, Brighton 1.
Xuta el primer pal, li fa la ratlla a cata coll, empat a 1 al Johan. A veure, Santi, m'estaves dient que Josep Mourinho és un pallasso.
Sí, bueno, un humorista, sí, eh? un humorista.
Amb tots els respectes per la professió de pallasso, que és molt digna i molt útil i molt necessària.
No, però dic un humorista, si vols.
Sí.
A mi em sembla un tio bastant graciós.
Sí.
I que ens el prenem massa seriosament. O sigui, tot el que digui sigui transcendent. A mi em sembla que diu unes coses bastant gracioses, diu unes animalades bastant importants.
I creus que les tornarà a dir, eh?
Sí, home.
No et creus aquest Mourinho d'un posat més baix?
Home, això de... Home, si és un actor, si és un actor meravellós.
Del mètode, no?
L'altre dia, a l'entrevista amb Pedrerol, als mitjans del club... els mitjans del Pedrerol...
Sí. Ben jugat.
Va dir allò de... Jo ja me l'olia, eh?
Lo del cap Negreira, no?
I anava fent així amb el nas. Ho de Negreira, dius... Ets un geni, tio. Ets molt divertit, però no ens el prenem. No, la història està en no caure constantment perquè ell el que busca és provocar.
Però més enllà d'això, esportivament tampoc creus que se n'en surti.
Esportivament jo crec que se li ha passat bastant la... I no té un mig del camp, i no té un equip... I jo crec que no té un equip per el que ell li agrada jugar, i té un equip boníssim, que gairebé jugarà sol en aquestes coses, però em sembla que seguirà tenint el mateix problema que el mini Mourinho que hi havia abans, que és que no...
Arbeloa, eh?
Sí. No, Xavi Alonso tenia un projecte, eh? Sí, i Xavi Alonso no tenia cap... A part que els jugadors van dir que no volien córrer i que fora
Mourinho. Amb el permís de...
Clar, òbviament.
Del de dalt.
I el de dalt va treure Arbeloa i ara vol no vol el succedani, vol el de veritat. Vull dir, però que la diferència entre el que va passar amb el succedani i amb el de veritat jo crec que no serà massa, eh?
Tu creus que es menja els torrons o no? Vas tan fort com per dir que els torrons potser no se'ls menja?
Ja em dubtaria molt de que Florentino fes fora a Mourinho.
No sé, home, com vas tan fort dient que no se'n sortirà.
No, jo crec que no se'n sortirà, però que
aguantarà una mica.
Però que, home, Florentino abans ven a tota la plantilla abans de treure's el seu Mourinho.
Anaïs, a veure, la figura de Mourinho com a entrenador i també com a pallasso, que diria el Santi, a la sala de premsa.
Jo crec que al final el Madrid de Mourinho té molt més a tema el Barça de Flick que al contrari. Vull dir, em sembla que és un entrenador que torna aquí 13 anys després. Bé, ha passat molt de temps, el món ha avançat, la societat també. Potser hi ha moments que deixaran algun estirabot a la sala de premsa, segur, perquè no hi ha ningú que sigui capaç d'igualar els nivells de dialèctica de Mourinho. Jo crec que no entrarà. Crec que hi ha una excepció, que és que hi hagi un xoc frontal o un atac frontal de Mourinho cap a algun dels seus jugadors. Llavors aquí sí.
Jo crec que simplement agafar crispetes i sentir el que diu. Ja està.
També tindrà molt a veure els resultats esportius. És a dir, no és el mateix un Mourinho criticant el Barça sent segon a 2 punts del Barça que sent quart a 12. Clar. Marcarà molt, també.
Que Mourinho segueix sent el mateix, és evident. Vull dir, la seva última...
I que intentarà muntar un exèrcit de soldats que li facin cas i que en defensa doncs es tanquin i juguin de forma correcta, reparteixin, i a confiar en que davant doncs no se sap ben bé si és del team Vinícius o team Mbappé, ja ho veurem, depèn del dia en el que s'aixequi, no?, segurament, i procurar que marquin gols i que tots juguin com una pinya. És la seva estratègia.
Bastant. Que no juguen a res, però que donen unes bufetades.
Correcte. I aquest sempre ha estat el seu estil, vull dir, no enganya ningú.
Com va el projecte Mourinho 2.0? Acomiado l'Anaïs Martí i el Santi Jiménez, que han vingut a fer tertúlia aquest estiu amb nosaltres.
Bon estiu, Sergi.
Sí, mig estiu, queden mitges vacances. Mitges vacances. Gràcies, Anaïs, gràcies, Santi. Torno a passar pel Johan. Com tenim el partit, Marc, al Trofeu Joan Gampar?
Segueix empatat a 1, el Barça, que ho està intentant, voreja la frontal de l'àrea amb pilota, però quan el Brighton recupera el Barça està una mica descol·locat i ara s'ha tornat a apropar en perill a Kiko Sey, que l'autora del gol de l'empat del Brighton. Però bé, el Barça que ho intenta, que té el control de la pilota, però de moment estem a punt d'arribar al minut 17 de partit i segueix l'empat a 1 entre el Barça i el Brighton.
Doncs vinga, va, un minut de publi i rematem el programa.
Tot costa, amb Sergi Camps.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Vinga, Oriol Corral, rematem-ho amb una Duque Hierba.
Sí, perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, ha guanyat el primer partit de la segona fase de grups per 2-1 contra Alemanya. Sentim un dels catalans, el jugador Bruno Font.
Doncs molt content per l'equip, i a part dels 3 punts i del que comporta el grup i tot, realment content per l'equip, perquè s'ho mereix una victòria així contra Alemanya, que venia fent un bon Mundial i el segueix fent, però bueno, hem pogut treure els 3 punts, que tenia moltes ganes de treure un partit així.
L'equip espanyol comparteix aquest grup amb Bèlgica, contra qui juga diumenge, i amb Austràlia. Els dos primers passaran directament a les semifinals. I la selecció espanyola femenina també juga aquesta segona fase. Començarà demà a les 9 del vespre contra l'Argentina. També s'enfrontaran a Bèlgica i Alemanya.
Dues de tenis, Oriol.
El Masters 1000 de Cincinnati, el barceloní Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'ha classificat per les semifinals després de guanyar per 2-16-0 l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. I el tenista italià Jannik Sinner, número 1 del món, ha anunciat que no podrà disputar l'Open dels Estats Units, el quart i últim gran slam de la temporada, perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret. Ho ha dit l'endemà que Carlos Alcaraz confirmés la seva presència.
Gràcies, Oriol. Avui acabem d'una manera diferent perquè jo acabo avui les setmanes al capdavant del programa. A partir de dilluns ja tindreu per aquí la Sònia Gelmà i ara toca, doncs, fer una mica d'agraïments. En primer lloc, pels oients, per ser-hi, amb encerts i amb errors, us asseguro que ens hem deixat la pell per oferir-vos cada dia el millor programa possible. I en segon lloc, agraïment als companys de viatge. Un agraïment als entrevistats, als col·laboradors, als tertulians i a tots els companys de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també els companys d'Esport 3 que han realitzat cada dia el programa. Menció especial pel Roger Bosà i el Ramon Salmurri, que es trenquen les banyes cada dia per tenir la millor informació del Barça. Agrair també el Marc Güell, d'Informatius, per jugar cada dia a la pregunta random que em venia al cap fer-li. La Rita Pinyol, una productora que ha passat amb matrícula d'honor, una de les seves primeres experiències professionals, sempre disposada, sempre efectiva. El Sam Silva, un muntador musical que es fa seu al programa i l'escolta. És sensible i s'ha destapat com a guionista d'humor amb les seves referències al bo de Bicibo. L'Oriol Corral, molt jove, sempre amb moltes ganes i amb una actitud excel·lent. Un tio versàtil. Et pot fer un guió de la Premier o narrar una prova de natació i fer les dues coses d'una manera impecable. Agraïment també pel Bernat Soler, sempre a punt per donar aquell últim consell per perfeccionar el programa. I un agraïment molt especial i molt gran pel Xavi Campos, que ha apostat per mi des del primer dia en aquesta casa. I l'últim agraïment, el més gran, pel Joan Fitó, el meu àngel de la guarda un any més, un cop més, per parir el programa cada dia. Joan, trobaré falta els missatges al matí. Escolta, què fotem avui el programa? El Joan Fitó, sempre al meu equip i sempre a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots, marxo de vacances i ens sentim en unes setmanes. A partir del setembre tornaré per presentar el Catalunya Migdia Esports cap de setmana, per coordinar i participar al Tot Gira i per fer les narracions del Madrid de Mourinho, que estic convençut que ens ho passarem molt i molt bé. Que acabeu de passar un molt bon estiu i, escolta, continua l'Esport a Catalunya Ràdio. Ara, a les 9, comença aquest Còrdoba-Girona amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, amb l'Eduard Solà. A veure si cantem la primera victòria del Girona en aquesta operació Sens, el que ha de ser el retorn del Girona a la primera divisió després d'aquest any a l'infern. S'han fet les coses malament a Montilivi, esperem que aquest any es puguin revertir. Acaba el programa Joan Laporta, escolti, senyor Laporta, acabi vostè com vulgui, va.
Edgar Marús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.